Pendents que es comuniqui a aquesta hora el veredicte pel cas de l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Els membres del Tribunal Jurat han de determinar si l'exgendre de la víctima és culpable o no d'assassinat. L'home, que s'enfronta a la pena de presó permanent i està acusat de matar-la a cops, va assegurar ahir en la darrera jornada del judici que si va ser ell el responsable de la mort, no recorda com va morir. Aquesta setmana també han declarat testimonis i s'han presentat informes pericials molt contundents contra l'acusat que apunten que l'home seria l'autor d'aquest delicte. Tot d'una connectarem amb l'Audiència Provincial a Palma, on s'ha de llegir el veredicte. El dia en què han conegut la detenció d'un home acusat d'agredir sexualment una pacient ingressada a l'Hospital de Can Misses. És dijous, dia 14 de maig, i Amai apunta que la rotura de la canonada que ha negat part de la rotonda flotant de la Vileta Palma avui hora baixa podria ser perquè era vella. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. La rotura de vers les 4 i quart ha provocat l'acumulació d'aigua a la via, dificultant la circulació del trànsit i causant retencions importants en hora punta, un fet que ha interromput el subministrament d'aigua en zones com Son Cotoner i Son D'Ameto. Amaya preveu que avui vespre quedi restablit el servei.
I prop de 600 narcollanxes travessen la mà cap a Espanya, segons un informe del Departament de Seguretat Nacional.
El govern de l'Estat ha identificat les Balears com a nova zona d'activitat de narcotraficants. L'informe indica que les bandes dedicades al tràfic de drogues cerquen indrets amb manco pressió policial que l'estret de Gibraltar per poder baixar la droga que sovint arriba d'Àfrica o d'Amèrica.
Informació que s'ha conegut amb el ministre de l'Interior a Palma en la presa de possessió del nou cap superior de la Policia Nacional a les Illes Balears. Fernando Grande Marlaska ha evitat parlar d'aquesta qüestió i ha pronosticat una disminució en l'arribada de migrants amb embarcació procedents d'Algèria.
Y es cierto que en Baleares ha habido un incremento, pero también es cierto que la perseverancia en las políticas de trabajo con los países de origen y tránsito, estando allí nuestros hombres y mujeres, lo que determina es que esas tendencias también se vayan revertiendo.
I el primer satèl·lit de la història de Balears ja està llest pel seu llançament aquest estiu.
Servirà per monitoritzar fenòmens relacionats amb el canvi climàtic o emergències naturals. El projecte Posidònia, cofinançat amb 3 milions d'euros de fons europeus del govern, la Universitat de les Illes, entre d'altres, pretén obtenir imatges d'alta resolució.
I en els esports, el Mallorca pot caure avui en posició de descens. Miqui Tous, bon vespre.
Bon vespre. Ho farà si el Girona puntua en el partit que jugarà a les 8 del vespre contra la Reial Societat. Si els catalans sumen, el Mallorca afrontarà la penúltima jornada dins la zona vermella de la classificació. Tot després de la desfeta d'ahir al camp del Getafe, on els de Demichelis varen perdre per 3-1. I ara acaba de començar primera el primer partit que jugarà avui entre el València i el Rayo Vallecano. I en bàsquet, l'Estia Menorca jugarà a les 8 el primer partit de la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga CB a la pista del Leima Corunya, i Alba Torrents ha renovat per una temporada més amb l'Azul Marino.
I gairebé les portes del cap de setmana. Aquest dijous sapiguen quin temps ens espera per les properes hores. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Idò, arriben alguns canvis de temps en vista demà, alguns canvis de la mà d'uns núvols que veurem més al cel, i també, atenció, les pluges, perquè demà han de tornar a aparèixer. No seran plogudes generals, per tant, plourà més aviat redols, plogudes irregulars, clàssiques d'aquesta situació de mestral que esperam demà, però principalment a partir del cap vespre i la nit podria ploure amb una mica més d'intensitat. També notarem que el vent bufarà moderat demà, notarem més que avui de mestral i de tramuntana en vista el capvespre. Per tant, tot això farà que la temperatura també sigui més baixa que avui. No serà un canvi radical, però l'ambient serà una miqueta més fresc i, per tant, a la mà també hi trobarem una mica més d'alteració. Per tant, atenció a les costes nord de cada illa, perquè la mà no anirà fina.
Tindrà continuïtat aquesta situació de cara al cap de setmana o els propers dies?
Tant dissabte com diumenge esperam un cel més destapat en general i més tranquil la situació, però encara no podríem descartar qualque ruixat dispers i local, principalment a punts de Mallorca i Menorca, però serien fenòmens poc significatius. En general, el cap de setmana serà tranquil.
Ho ampliarem, idò, demà, divendres. Gràcies, Dani. I en Cultura, com sempre, arribarem a la recta final d'aquest informatiu, que acabarà a les 8. Gràcies a Margalida Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Ho dèiem en començar, en aquests moments la notícia és a l'Audiència Provincial de Palma, on d'aquí a uns moments els membres del Tribunal Jurat donaran a conèixer si han determinat que l'acusat de matar a cops la seva exsogra l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi és culpable o no del delicte d'assassinat. Precisament allà a l'interior de l'audiència, ben pendent d'aquesta decisió, d'aquest veredicte que s'ha de llegir, hi ha la nostra companya Clàudia Mallià. Clàudia, bon vespre. Ha transcendit ja el veredicte?
Bon vespre, doncs a hores d'ara encara no el coneixem. Som a les portes de l'Audiència Provincial de Palma, on d'aquí uns minuts doncs coneixerem aquest veredicte per a l'home acusat de matar la seva sogra el setembre de 2024. Ahir va ser el torn de declarar de l'acusat. Ell va dir que no recordava els fets i que aquell dia havia ingerit molt d'alcohol. El jurat ha rebut avui migdia l'objecte del veredicte i ha quedat incomunicat fins ara, fins fa uns minuts, per decidir sobre la culpabilitat o innocència de l'home. Recordem que els fets van passar a la colònia de Sant Jordi, on l'home hauria propinat a la dona una sèrie de cops que la van conduir a la mort. La fiscal va elevar la petició de presó als 25 anys i a hores d'ara doncs, ens trobem a l'espera de conèixer aquest veredicte final.
Gràcies, Clàudia. Tot d'una el coneguem, connectarem tot d'una amb tu per conèixer-lo. I encara en plana de tribunals, Koldo García s'ha acollit avui el seu dret a no declarar per la causa oberta a l'Audiència Nacional pels contractes de mascaretes de les Illes Balears i les Canàries durant la pandèmia. L'assessor de l'exministre de Transport, José Luis Ábalos, ha demanat que s'arxivi la causa perquè entén que aquests fets ja han estat tractats al judici que fins la setmana passada es va celebrar el Tribunal Suprem i que ara està pendent de sentència.
L'informe de l'UCO conclou que aquests contractes sanitaris de mascaretes serien el motiu pel qual Koldo García hauria cobrat una contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu per part de l'empresari Víctor de Aldama. Segons les conclusions dels agents, García facilitaria als comissionistes accés al ministre qui, per la seva banda, tenia la capacitat d'influir en els governs autonòmics perquè compressin els seus productes, com hauria passat a les Balears. De moment, no ha volgut declarar fins que es resolgui el recurs presentat per la seva advocada, Leticia de Lauz.
Hoy estaba aquí llamado para declarar sobre Baleares y Canarias, que entendemos que ha sido objeto de juicio ya en el Tribunal Supremo porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas. Además, fue objeto de prueba porque solicitamos la declaración de Francina Armengol y de Ángel Víctor Torres y efectivamente se llevó a cabo. Entonces, nosotros entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos.
En tot cas, si el magistrat Ismael Moreno rebutja de nou aquest recurs, Koldo García demanarà la declaració voluntària.
I quan són les 7 i 8 minuts, connectam en directe amb la Vileta.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Perquè la ruptura d'una canonada a la rotonda flotant de la Vileta Palma ha deixat sense subministrament d'aigua. Les zones més properes són les parts altes de Son Cotoner i Son d'Ameto i la zona pròxima a la policlínica i les urbanitzacions del costat del Palau Municipal de Son Moix. Allà precisament s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Han recuperat ja el subministrament als veïnats?
Bon vespre. Doncs, segons Semalla, la previsió per resservir l'aigua a les diferents barriades serà d'unes 5 hores, al voltant de les 12 del vespre. Jaume Femenies, director del cicle de l'aigua de Malla, ens ha explicat que la possible causa podria ser l'antiguitat d'aquest subministrament de la zona de Palma.
Sobre les 4:15 s'ha produït una rotura amb una artèria de distribució d'aigua potable. Nosaltres hem actuat en menys d'uns 20-25 minuts, hem començat a tancar les claus, hem aïllat el tram afectat i ara estem procedint a la reparació i substitució d'estup afectat, que està just a la vora la rotonda d'aquesta autopista de vora Son Moix.
I un dels testimonis que conduïa el seu vehicle ens ha explicat de primera mà l'incident que ha provocat una forta inundació a la rotonda i coes quilomètriques a la via cintura durant bona part de l'hora baixa.
Bueno, venia en su cotxe de Sant Nin que fa gimnàsia deportiva i bueno, tenia un cotxe just davant i bueno, he tingut que frenar de cop perquè l'alcantarilla, bueno, la catxarqueta ha pujat cap amunt perquè ha rebentat la tuberia d'aigua.
Ara mateix el tràfic és molt més fluid aquí i més d'una decena d'efectius de Malla segueixen aixecant la cera per arreglar aquesta canonada d'aigua potable.
Gràcies, Lluís. En directe des de la Vileta de Palma i a Eivissa, un home ha estat detingut, acusat d'agredir sexualment una pacient ingressada a l'Hospital de Can Misses. El fet varen passar la nit de dimarts passat.
El detingut, un home que no treballa a l'hospital, ni està ingressat, ni tampoc visitava cap pacient, es va colar al centre sanitari, va pujar a una de les planes de l'hospital i va entrar a l'habitació d'una dona hospitalitzada per abusar d'ella abans de sortir de l'hospital, segons publica Nou Diari. La policia va iniciar les investigacions després de conèixer els fets i gràcies a les gravacions de les càmeres de seguretat varen poder identificar i localitzar el presumpte agressor que va ser detingut ahir i es troba sota custòdia pendent de passar a disposició dels jutjats de Guàrdia d'Eivissa.
Més de 600 narcollanxes travessen la mà fins a Espanya. És una de les conclusions d'un informe del Departament de Seguretat Nacional que també posa de manifest que les zones de descàrrega de drogues per part de narcotraficants s'estan ampliant cap a les Illes Balears.
El document, al qual ha tingut accés l'agència Europa Press, declara que si fins ara es concentraven a l'estret de Gibraltar, ara s'estenen cap a l'oest fins a la costa portuguesa i cap a l'est, i aquí inclouen les costes de Balears. Davant la pressió de les forces armades de l'estret, els narcotraficants opten per ampliar les zones on poden baixar la droga, que sovint arriba d'Àfrica o d'Amèrica. El Departament de Seguretat Nacional també adverteix que els grups de narcotraficants per via marítima cada vegada tenen una capacitat ofensiva més gran, fins i tot amb l'ús d'armes de guerra.
Una notícia que ha plegat el número 1 de l'interior, Fernando Grande Marlaska, justament a Palma, en l'acte de presa de possessió del nou cap superior de la Policia Nacional a les Illes Balears. El ministre, però, ni tampoc el delegat del govern espanyol, han valorat aquesta informació. El ministre ha volgut fer valer les inversions fetes i previstes a les Illes Balears i ha parlat d'una reducció de la immigració irregular. Marta Puyalto.
El ministre Marlaska ha pronosticat una disminució en l'arribada de pasteres procedents d'Algèria, diu, gràcies a la feina que fa la Policia Nacional en els països d'origen.
Y es cierto que en Baleares ha habido un incremento, pero también es cierto que la perseverancia en las políticas de trabajo con los países de origen y tránsito, estando allí nuestros hombres y mujeres, lo que determina es que esas tendencias también se vayan revertiendo. Ya la tendencia es, en los últimos meses, a ir disminuyendo.
Pel que fa als recursos invertits a les Balears, el ministre de l'Interior ha destacat les dues noves residències per guàrdies civils i policies nacionals que es faran a Eivissa i ha dit que la nova comissaria de Mahó estarà llesta en un any. També ha assegurat que en els darrers 7 anys s'han incrementat els agents a les illes en 400 efectius. Del plus d'insularitat que els treballadors reclamen que s'incrementi, Marlaska no n'ha parlat. Diu que es fa feina amb mesures perquè aquests agents no vulguin abandonar les illes.
Habrá medidas en ese sentido para garantizar y ayudar a esa permanencia de los efectivos en las Illes Balears.
Marlaska ha volgut donar suport al nou cap de la Policia Nacional a les Illes, José Antonio Puebla, que ha promès el càrrec davant nombroses autoritats i representants de la societat civil. Puebla ha mencionat en el seu discurs les seves prioritats.
El objetivo que me propongo es mejorar los niveles de eficacia policial, poniendo al ciudadano en el centro, residentes y visitantes, optimizando los recursos puestos a nuestro alcance en todos los ámbitos. Y quiero ser también especialmente sensible a los problemas de aquellos sectores, como el turístico.
Puebla, que ha obert i tancat el discurs en català, substitueix el recentment nomenat com a DAO José Luis Santa Fe. El nou cap de la Policia Nacional ja havia estat destinat a les illes durant uns anys, on va ser cap de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El govern aprovarà demà l'ampliació del programa Lloguer Segur, que inclourà en la bossa de pisos els que estan pendent de reforma. Fins ara només s'oferien els d'entrega immediata, els que estaven en bones condicions. És una de les novetats del pla, que ha llogat 82 habitatges d'ençà que va entrar en vigor ara fa un any i mig.
La presidenta Marga Proans va avançar l'ampliació dimarts al Parlament, on va ser qüestionada per l'oposició, que va qualificar la mesura de poc eficaç. De moment hi ha pocs detalls. Damunt la taula hi podria haver la possibilitat d'incloure els grans tenidors i els habitatges que fins ara s'han destinat a lloguer vacacional, com han avançat diversos mitjans, tot i que, com dèiem, fins demà el conseller portaveu de l'executiu no ho ratificarà. El govern va presentar el programa Lloguer Segur l'octubre de l'any 2024 amb l'objectiu de captar cases buides de petits propietaris a qui l'administració paga un lloguer del 30% per sota del preu del mercat per a residents i en contractes de 7 anys.
El govern ja ha obert el concurs públic per construir uns 400 habitatges protegits a Mallorca i a Eivissa dins el programa Construir per Llogar, que té com a objectiu oferir pisos a preus assequibles.
L'executiu ja ha publicat la convocatòria del concurs públic de cessió de solars a l'Ibavi. Prop de 117 seran per Andratx, una cinquantena per Santanyí, 5 per Felanitx i la resta a Eivissa.
Cada ajuntament posarà les condicions necessàries per optar a un d'aquests habitatges.
En el cas d'Andratx es demanaran 10 anys de residència al municipi pels pisos previstos a Camp de Mar, carrer de la Taula i a l'avinguda Gabriel Coves Alemanya. Santanyí, el consistori, demanarà 5 anys de residència i una reserva del 50% dels immobles per a joves menors de 35 anys. Aquesta localitat, els pisos es construiran a Cala d'O i Porto Petro, al carrer dels Comellars i al carrer de Sa Guàrdia Vella. Felanitx, seran necessaris 10 anys de residència i el 100% de les cases ubicades al carrer de la Tintorera seran per menors de 35 anys.
I en aquest marc, el Consell de Mallorca ha aprovat també en el ple per unanimitat la cessió de l'Ibavi d'un solar per construir més de 300 habitatges de protecció pública. Els terrenys estan valorats en 4,6 milions d'euros i es troben de vora el velòdrom Illes Balears a Palma. L'Esquerra considera que l'equip de govern vol blanquejar la seva gestió en matèria d'habitatge.
El PSIP assegura que la cessió del solar ve d'un protocol que va ser una iniciativa de l'expresident socialista Francina Armengol i que el govern de Llorenç Galmés podria haver iniciat la concessió a principi de legislatura. Catalina Cladera n'és la portaveu.
Però jo vull reiterar, el senyor Galmés, dia 1 de la seva legislatura, hagués pogut iniciar aquest conveni. Ha hagut d'esperar no sé quin temps, senyor Bosch, a posar-s'hi i, per tant, l'únic que fan és blanquejar la legislatura, perquè ja no poden més de no fer res amb habitatge, amb el gran problema que té aquesta ciutadania, i, per tant, fan això per blanquejar que fan algo. Però podrien fer més, senyor Bosch.
El conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, que ha lloat la iniciativa aprovada pel Consell i ha acusat el PSIP de fer una mala oposició.
En lloc d'haver estat un gol per tots els quadres, podria haver estat que tots aixecàssim la copa i n'estàssim orgullosos del Consell. Però a vostè li interessa mantenir això i li dic, això no és una bona oposició. L'oposició implica, la gent valora que l'oposició en determinats moments digui enhorabona a la majoria de govern i no sempre ve collades.
Vox també ha carregat contra l'Esquerra i afirma que la cessió del solar arriba tard per culpa de la seva mala gestió. Toni Gili.
La verdad es que, señor Bosch, esta propuesta llega tarde, pero no por culpa de Vox y del Partido Popular, por culpa de esa izquierda inoperante que no hacía absolutamente nada cuando gobernaba, pero que preferían tener esos terrenos como si fuese un gran pipicán antes de tenerlo a disposición de todos los mallorquines para que se pudiesen hacer construcciones.
Els habitatges es construiran en un solar de 30.000 metres quadrats que hi ha de vora el velòdrom de les Illes Balears a Palma.
I l'Ajuntament de Mahó fa un pas estratègic en la configuració urbanística de la ciutat en la formalització de la compra del solar de l'antiga fàbrica bijutera Catissa per 3 milions d'euros. El consistori ha explicat els detalls de l'operació en un acte públic i informatiu i una taula rodona a la sala d'audiències del claustre. Tot això quan el govern central insisteix i espera poder dur el decret de pròrroga del lloguer al Congrés, diu, abans de l'estiu. Així ho ha explicat el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, avui en un berenar informatiu. Tot això quan a Eivissa s'ha fet viral un vídeo gravat per una cambrera de pisos en què denuncia les males condicions de l'habitatge que li lloga l'hotel on treballa durant la temporada. Dani Manau.
Ja suma més de 100.000 reproduccions a TikTok al compte de Nahuani, una treballadora de Granada que enguany fa la temporada a Eivissa. D'entrada presenta l'accés a l'habitació, un passadís que ha de travessar les fosques. Ho explica d'aquesta manera.
No hay ningún tipo de luz en el pasillo, lo cual, cuando llegas a la habitación, te las tienes que ver con negras para poder abrir la puerta.
Dins, quan per fi es fa la llum, el panorama no millora, al contrari. Una única estança amb dos llits i un bany per a compartir. Una dutxa i un sanitari funcionals, però en un discret estat de manteniment.
No tiene palabras, no os podéis imaginar cómo huele esto. No lo podéis imaginar, porque el olor a través de un vídeo no se aprecia.
La humitat domina pràcticament tots els racons. Les floridures apareixen sota el llit, a les parets i fins i tot a l'aparell d'aire condicionat. Pel que fa als electrodomèstics, un microones i una nevera que han viscut millors èpoques.
El microondas, bueno, el microondas. Si se le puede llamar microondas, le falta patilla y achanda. Frigorífico está podrido, totalmente podrido, para tirarlo.
Unes condicions que aquesta cambrera de pis i la majoria dels seus seguidors consideren indignes.
Són les 7 i 21 minuts.
Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6 i mitja, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrades ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els preus baixen a les Balears, ajudat per la frenada en l'electricitat i combustibles.
L'abril tanca amb un IPC del 3,1%, 5 dècimes manco que la taxa del març, i més baix, una dècima menys, que en conjunt de l'Estat. On més varen papujar els preus a les Illes en un any és el sector de la restauració i allotjaments, que varen incrementar-se prop d'un 7%, i les begudes alcohòliques i el tabac, que ho varen fer un 4,5%. En canvi, molt més moderades van ser les pujades de preus per comprar mobles, articles de la llar i habitatge.
Dos dels productes en què més ha variat el preu són els ous i l'oli d'oliva. Els ous continuen encarint-se aquest mes d'abril, han pujat més d'un 10%. En canvi, l'oli d'oliva, després d'assolir màxims històrics, encara dona un alè i baixa, Cristina Tomàs, un 10%.
La senalla de la compra continua sent un mal de cap per a moltes famílies. Els clients asseguren que cada vegada han de mirar més els preus.
La subida de precios ha sido brutal.
Un poquito se ha encogido el dinero.
Compro lo que me va faltando día a día y en menos cantidad.
Cuesta más barato comer mal que comer bien.
I un dels productes que més preocupa són els ous, tot i que comença a moderar-se l'increment de preus després de 6 mesos de pujades superiors al 20%, en aquesta ocasió tanca amb una pujada del 10,2%.
Panal de huevos antes costaba casi la mitad.
Que ha subido mucho, bastante.
Pero como es un artículo de primera necesidad, la gente lo lleva, sea el precio que esté.
Aparte, bueno, en mi caso soy vegetariana y
molts consumidors asseguren que no poden deixar de comprar-ne, però sí han canviat hàbits per estalviar.
Evitar certes receptes perquè duen més quantitat de llema.
Hacía mucha crema pastelera y hago menos.
Y voy combinando las botellas que hay de clara con los huevos.
Tenemos 3 gallinas y hemos pensado en tener más para no tener que comprar tantos huevos.
Situació ben diferent amb l'oli d'oliva. Després de 3 anys i mig amb pujades superiors al 70%, els clients ja fa més d'un any que noten com baixa el preu als supermercats. Aquest mes d'abril ha tornat a caure el preu un 10,5%.
La subida que tuvo hace un año y medio fue espectacular.
Va estar molt car, molt car. Te'l comprava quan estava car i ara el com quan és barat.
Tampoco vas a prescindir de ello por el precio, simplemente te ajustas y, bueno, agachas la cabeza y pagas y ya está.
Impuls a l'agricultura ecològica a les Illes Balears. El govern posa a la seva disposició més d'1 milió d'euros en subvencions per a la transformació i comercialització de productes i també per a la reducció de costos de certificació.
Aquestes ajudes són fruit de la feina conjunta del govern, el PSIP i les associacions agràries en ecològica. El conseller del RAM, Joan Simonet, ha explicat que formen part del pla estratègic i que tenen com a objectiu donar una empenta a la producció ecològica.
I aquells pagesos, productors ecològics exclusivament, que fan transformació, un que faci fruita pugui fer confitures, un que faci llet pugui fer formatge, etc etc. Són línies que donen un valor afegit a la rentabilitat de l'explotació, perquè el pagès controla més eslabons de la cadena i el reforça com a productor.
Les ajudes per a la transformació i comercialització de productes ascendeixen a 1 milió d'euros i cobriran el 60% del cost del projecte. La segona línia de subvencions està dotada amb uns 200.000 euros i cobrirà com a mínim la meitat de les quotes de certificació que han de tenir els productes en ecològic. Són uns 1.300 a les Balears i estan sota el paraigua del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica. La seva presidenta, Maribel Joan, considera que les ajudes són una aposta real pel sector.
Els ecològics, els que no contaminam i som els que pagam. Així que, així com està muntada la normativa a nivell general, a nivell europeu i a nivell global, pues pensàvem que aquesta reivindicació de reduir quotes, no, o al màxim possible, en els que ho fem bé, en el nostre entendre, pues, és molt important.
Com dèiem, part de la importància d'aquestes ajudes radica en el fet que és fruit del diàleg del sector amb el govern i el principal partit de l'oposició. Ho han celebrat tots els agents implicats. Marc Pons és diputat del PSIP.
Aquesta surt, i ho explicava molt bé el conseller, fruit d'una negociació d'un moment determinat, on els efectes de la guerra de l'Iran obligava a una actuació ràpida. I on les diferències o els plantejaments que hi havia tant de govern com de Partit Socialista eren molt similars.
La resta del pla estratègic del sector agrari ecològic es presentarà les properes setmanes.
I més d'un centenar de persones s'han concentrat avui hora baixa davant el Parlament de les Illes per reclamar millores laborals i denunciar la manca de reconeixement professional, social i econòmic del personal auxiliar tècnic educatiu.
Entre les principals demandes hi ha la reclassificació professional, l'inscripció a estables centres, la reducció de jornada per als majors de 55 anys i la conversió dels contractes temporal en places estructurals. Els professionals també denuncien la manca de reconeixement de la perillositat associada a algunes de les funcions que desenvolupen els centres educatius i reclamen millores urgents de les condicions laborals.
Dignitat laboral ja, educació inclusiva no és un favor, és un dret, inclusió real igual a recursos humans reals, perquè nosaltres crec que som una part important també de l'escola i crec que ens han de tenir en compte i sobretot per donar suport en els nens de necessitats que ells també ho necessiten moltíssim.
Perquè sense nosaltres l'inclusió no existeix, perquè per molt que la conselleria digui que estem dotats, els centres estan dotats de recursos, no és vera, i aquest nen necessiten sempre un acompanyament de part de les ATs.
La concentració de Palma és la primera d'un calendari de mobilitzacions previst arreu de les Illes en noves protestes convocades a Menorca i Eivissa les properes setmanes.
I Palma se salva de l'ERO que l'empresa de repartiment Glovo ha acordat amb els sindicats. Després de mesos de negociacions, l'expedient de regulació d'ocupació de la companyia afectarà 436 treballadors de tot Espanya, 330 manco que els previstos inicialment.
Com dèiem, l'ERO no perjudica la capital balear, que té 29 treballadors en plantilla. En canvi, sí que es veuen afectats els empleats d'Eivissa i de Mo. En aquest cas, són contractats a través d'una flota que fa d'intermediària entre Glovo i els repartidors. La secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres, Sílvia Rodríguez, explica que a partir d'ara aquests treballadors tindran dues opcions.
Glovo com a empresa va a sol·licitar la recol·locació en aquestes flotes en la medida de lo possible. Són ells els que tenen la última paraula, perquè al final no són sus empresas. Trabajan con ellos, però no són sus empresas. Però és verdad que també hay muchas personas que prefieren la indemnización y buscar su otra cosa.
A banda dels acomiadaments, l'ERO millora les condicions econòmiques de les indemnitzacions a les Balears, passant del 33 dies per any treballat fins al 37. També reconeix el període prestat com a autònom i millora l'antiguitat.
I el sindicat UGT ha anunciat una vaga indefinida en el transport per carretera. La protesta començarà dia 8 de juny. Afectarà tant el transport de mercaderies com el de viatgers a tot el país. El motiu de l'aturada és el retard del govern de l'Estat en aprovar la jubilació anticipada sense penalització per als conductors del sector.
UGT avisa que si l'executiu no respon a les seves exigències, la vaga es mantindrà de forma ferma. A més, fan una crida unitària. Esperen que la resta de sindicats i les mateixes patronals s'assumin a la mobilització. Recordem que la petició és unànime dins el sector. Les patronals del sector i els sindicats majoritaris ja varen sol·licitar formalment al govern que declarés aquesta activitat com especialment penosa.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, vos ho explicàvem en començar l'informatiu. En aquesta hora continuem pendents que es comuniqui el veredicte pel cas de l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. Es preveu que en qüestió de minuts els membres del Tribunal Jurat, que són ara mateix a l'Audiència Provincial de Palma, determinin si la gendre de la víctima és culpable o no d'assassinat.
L'home, que s'enfronta a la pena de presó permanent i està acusat de matar-la a cops, va assegurar ahir en la darrera jornada del judici que si va matar-la, no es va donar compte.
Detingut un home acusat d'agredir sexualment a una pacient ingressada a l'Hospital de Can Misses.
Un home que no treballa a l'hospital i ha estat ingressat ni tampoc no visitava cap pacient va entrar a l'habitació d'una dona hospitalitzada, segons ha avançat Nou Diari. Gràcies a les gravacions de les càmeres de seguretat, la policia el va poder identificar, ahir va ser detingut i es troba sota custòdia pendent de passar a disposició del jutjat de guàrdia d'Eivissa.
I Emai apunta que la ruptura de la canonada que ha inundat part de la rotonda flotant de la Vileta Palma avui hora baixa podria ser perquè era vella.
La ruptura de vers les 4 i quart ha provocat l'acumulació d'aigua a la via, dificultant la circulació del trànsit i causant retencions importants en hora punta, un fet que ha interromput el subministrament d'aigua en zones com Son Cotone i Son Dameto, com explica Jaume Femenies, director del cicle de l'aigua de Malla.
Sobre les 4 i quart s'ha produït una rotura amb una artèria de distribució d'aigua potable. Nosaltres hem actuat en menys d'uns 20-25 minuts, hem començat a tancar les claus, hem aïllat el tram afectat i ara estem procedint a la reparació i substitució d'estup afectat, que està just a de vora la rotonda d'aquesta autopista, de vora som Moix.
Amaya preveu que avui vespre quedi restablert el servei.
I el nou cap de la Policia Nacional de les Illes Balears, José Antonio Puebla, diu que tindrà especial cura amb els problemes associats al turisme.
Puebla, que ha promès el càrrec davant nombroses autoritats i representants de la societat civil, s'ha referit a les prioritats del seu mandat, com ara la lluita contra el terrorisme, la immigració irregular, el tràfic de persones i la delinqüència en línia i, com hem esmentat, també el sector turístic.
El objetivo que me propongo es mejorar los niveles de eficacia policial poniendo al ciudadano en el centro, residentes y visitantes, optimizando los recursos puestos a nuestro alcance en todos los ámbitos y quiero ser también especialmente sensible a los problemas de aquellos sectores como el turístico.
A l'acte de presa de possessió del nou cap superior de la Policia Nacional a les Balears hi ha assistit el número 1 de l'interior.
Fernando Grande Marlaska s'ha referit a la crisi migratòria i vaticina una reducció dels fluxos gràcies, ha dit, a causa de la feina que els cossos policials fan en els països d'origen.
Y es cierto que en Baleares ha habido un incremento, pero también es cierto que la perseverancia en las políticas de trabajo con los países de origen y tránsito, estando allí nuestros hombres y mujeres, lo que determina es que esas tendencias también se vayan revertiendo.
I el primer satèl·lit de la història de les Balears ja està llest pel seu llançament aquest estiu.
Servirà per monitoritzar fenòmens relacionats amb el canvi climàtic o emergències naturals. El projecte Posidònia, cofinançat amb 3 milions d'euros dels fons europeus del govern, la Universitat de les Illes, entre d'altres, pretén obtenir imatges d'alta resolució.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
I I miquin els esports ben pendent del Reial Mallorca, que pot caure avui en posicions de descens.
Sí, ho farà si el Girona puntua en el seu partit contra la Reial Societat. Si els catalans sumen, el conjunt vermell afrontarà la penúltima jornada dins la zona vermella de la classificació. Tot després de la desfeta d'ahir al camp del Getafe, on el Mallorca va perdre per 3-1. És el tècnic del conjunt vermell, Martín de Michelis.
En esta instancia, no. Errores de otra categoría, en esta te la penalizan. A tratar de que el grupo vaya vivo a Valencia, que lo va a hacer, porque desde acá no hay que preocuparse. Cuando haces todo mal y regalás, ¿de qué vas a preocuparte? Hay que tirarlo rápido a la basura y saber que nosotros fuimos otro equipo y que el domingo podemos volver a hacerlo.
La derrota d'ahir afegida a les victòries del Sevilla, Espanyol i l'Alavés posa el Mallorca entre les cordes. El conjunt vermell podria ser diumenge equip de segona si perd el Ciutat de València contra el Llevant. Martín de Michelis i Omar Mascarell tenen clar que la permanència implica sumar els 6 punts que queden en joc.
Entonces, no, ese no es el equipo que me gusta ver. Ese no es lo que intentamos ser. Y bueno, hay que tratar ahora de ser positivos entre todos, juntos, hasta el final. Cuando llegué dije que era un torneo de 12 jornadas. Nos quedan 2 todavía, la vamos a afrontar bien.
Hay que ir a por el 6-6 si queremos salvarnos. Es el objetivo que tenemos. Sé que nuestra afición nos va a apoyar hasta el final, aunque hoy estemos cabreados y estaremos dispuestos a asumir todo tipo de críticas porque nos las merecemos después de un partido así.
I avui l'extenista Rafael Nadal ha parlat de la situació del Mallorca. El manacorí fa una anàlisi de la temporada de l'equip i treu la calculadora en aquests 2 darrers partits. Ara bé, creu que la permanència s'aconseguirà.
Pues emocionant i difícil. Al final, ahir no va ser una jornada positiva de cap manera. Queden 2 partits i al final, la veritat és que la dinàmica del Mallorca ha estat bona. Pes a dir que no va ser un bon dia. Arribes en aquestes darreres 2 jornades amb saigon escoll. Bueno, sempre màxima confiança. Aquí se pugui treure alguna cosa positiu a dir Levante i després el darrer partit aquí dins s'ha de guanyar sí o sí.
El Llevant també necessita la victòria per continuar a primera divisió, així que el partit s'ha convertit en una autèntica final per a la permanència. Per aquest duel decisiu, el Ciutat de València presentarà un ple absolut i més de 500 aficionats seran mallorquinistes. Això pel que fa a la jornada d'ahir i a la jornada d'avui ja tenim un partit en joc que ha començat a les 7 més talla, el partit entre el València i el Rayo Vallecano. Ara mateix, al minut 33, el Rayo guanya per 0-1. I com dèiem, a les 8 començarà un partit clau, el del Girona, que rep la visita de la Reial Societat, i a les 9:30 es tancarà la jornada amb un partit que no hi ha res en joc. El Madrid rep la visita de l'Oviedo. I a la primera federació, Miguel Álvarez ha parlat en la prèvia de la també final per a la permanència de dissabte per a la U d'Eivissa i l'ha titulat com el partit de la temporada. Víctor Sancho.
El tècnic blau-cel ha volgut deixar clar que sap el que es juguen i que l'equip és molt conscient de la importància del partit.
Para mí es el partido más importante de toda la temporada. Sin duda, vamos. Sin duda. ¿Tú te crees que hay jugadores que hay ahí que se juegan su contrato, su devenir del año que viene, no saben lo que se juegan? ¿Hay que estar diciéndolos? Yo creo que no, ¿verdad? A veces las personas, los entrenadores, los que tenemos colectivos, a veces decimos cosas porque por nuestra conciencia, ¿no? Hostia, yo ya le he dicho. No sé, ellos lo saben, no hace falta que le digas. Y machacarlos, ellos lo saben, el partido tan importante que hay. Y lo más importante es que yo sé que ellos lo van a hacer muy bien.
Amb una victòria, l'Eivissa seria matemàticament una temporada més equip de primera federació, però rep el Cartagena, que es juga el playoff d'ascens.
Es un muy buen equipo que viene con muy buena dinámica, que con poco ahora mismo, o sea, haciendo mucho para ganar, hay que hacer mucho, pero haciendo un trabajo más o menos con rigor, están ganando. O sea, fíjate que es una certeza, es de los 12 goles que llevan hechos, han hecho 9 balón parado.
L'Eivissa Cartagena el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio dissabte a les 9 de la nit.
I des d'avui, el Museu Rafael Nadal a Manacor canvia el seu aspecte. El tenista ha inaugurat el nou espai de dues plantes que repassa la seva extensa trajectòria, que inclou 21 grans slams. Són els records de tota una vida. Més de 20 anys de carrera donen per a molt. Rafael Nadal recull els 92 títols aconseguits a la seva carrera. Ara bé, el principal objectiu d'aquest espai no només són els trofeus.
Lo que es verdad que yo desde muy pequeño pues se me va a donar bien y al final pues me voy a emprender un poco más en serio también porque vaig tenir la sort de tenir meu tío Toni, que era entrenador del club, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasa un poquito en valor lo que es l'esforç diari, no només dels nens que li agrada jugar, sinó també de totes les persones que necessiten al costat per poder evolucionar, no?
I avui vespre haurem d'estar pendents del bàsquet perquè l'Estia Menorca comença el play-off d'ascens a l'ACB. El conjunt menorquí jugarà d'aquí uns minuts, a les 8, el primer partit de la sèrie de quart de final a la pista de l'Eima Corunya. Diumenge es disputarà el segon partit, que també es jugarà a Terres Gallegues. La setmana que ve, divendres, l'eliminatòria viatjarà al pavelló de Vintalfa. I també, en el món de la cistella, Alba Torrent serà part fonamental de l'Azul Marino a la Lliga Femenina. Avui el club ha confirmat la continuïtat de la Vini Salamera per una temporada més.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La patronal de lloguer de vehicles amb i sense conductor, Baleval, exigeix al Consell d'Eivissa que suspengui les restriccions a les companyies Rent-a-Car de cara a aquest estiu a l'illa.
Els empresaris critiquen que quan falten 15 dies per l'inici de les restriccions de trànsit encara desconeixen quina quota de vehicles tindrà cada empresa que opera a l'illa. El president de Baleval, Cristóbal Herrer, considera que aquesta incertesa genera inseguretat jurídica i fa materialment impossible planificar l'activitat i el personal necessari, amb el conseqüent perjudici econòmic per a les empreses.
Y desde Baleval siempre hemos estado abiertos al diálogo. El diálogo con el Consell siempre ha sido bastante fluido, pero lo que no podemos consentir es esta situación de inseguridad a 15 días de que empiecen las restricciones.
I el pont de la Colàrsega al port interior de Ciutadella ja ha reobert el trànsit rodat després de superar amb èxit les proves de càrrega.
La infraestructura ha estat rehabilitada per Ports de les Illes Balears en un projecte que ha fet possible conservar el seu valor patrimonial i a la vegada millorar la seguretat i la funcionalitat del pont. La rehabilitació ha inclòs la instal·lació d'una nova armadura estructura i la col·locació del tauler per garantir més estabilitat i durabilitat.
I no deixant de parlar de Menorca, perquè demana la Conselleria d'Educació que prengui mesures per garantir preus assequibles en el transport escolar. La Junta de Baldes ha acordat traslladar la petició per mirar de resoldre els elevats preus que han d'assumir els centres i les famílies que organitzen sortides pedagògiques.
Amb l'arribada del bon temps i al final de curs augmenten les excursions, però al mateix temps també les empreses de transport tenen més demanda. Això, sumat a l'encariment del preu del combustible, fa que els costos s'incrementin. Com a conseqüències, algunes escoles han renunciat a fer sortides pel seu elevat cost. Maria Jesús Bagur és batlessa de Ciutadella.
Per si hi ha manera que a nivell de Menorca es faci una pressió prou forta en les empreses de transport i que hi hagi una sensibilitat per a aquestes excursions. I ja saben que totes ara hi ha un gran boom a final de curs, però moltes escoles ja han hagut de deixar d'optar de fer sortides escolars perquè és que no s'ho poden pagar les famílies els preus que es demanen.
Tots els consistoris i el Consell de Menorca han coincidit en el fet que són visites en horari escolar i, per tant, és competència d'educació.
I les Balears tindran a partir d'aquest estiu el primer satèl·lit de la història de les illes, es dirà Posidònia, i servirà per monitoritzar els fenòmens relacionats amb el canvi climàtic i també per gestionar emergències naturals.
El projecte ha suposat una inversió de 3 milions d'euros cofinançat pel govern i fons europeus i neix d'una col·laboració público-privada en participació de la Universitat de les Illes Balears, l'empresa Wireless DNA i la cadena Garden Hotels. L'objectiu és situar les Balears dins el mapa internacional del sector aeroespacial i disposa d'una eina pròpia per monitorar la temperatura de la mar i l'evolució del litoral. El satèl·lit captarà imatges d'alta resolució que serviran per a la gestió territorial i la lluita contra el canvi climàtic. Les dades que proporcioni Posidònia permetran administracions i centres de recerca prendre decisions basades en informació directa sobre l'impacte humà i ambiental al territori.
Els contactes negatius d'antivirus podran rebre visites la setmana que ve si una nova PCR torna a confirmar el negatiu dilluns.
Segons el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, tant les dones que romanen ingressades a Barcelona i Alacant com els 13 passatgers del vaixell aïllats a l'Hospital Gómez Ullà podran rebre visites amb el vestit de protecció EPI adequat, així com sortir de l'habitació per zones comunes en la mateixa planta amb màscara i supervisats pel personal. Per contra, si surt alguna PCR positiva, independentment de si apareixen símptomes, passaria a ser un cas confinat.
Tot això, quan el pacient espanyol contagiat continua amb símptomes, està aïllat a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, però està estable.
L'home de 70 anys evoluciona de manera favorable, tot i que en les darreres hores se l'ha tractat amb oxigenoteràpia després de patir dificultats en la respiració. França preocupa la pacient afectada per antivirus que continua en estat crític assistida per un pulmó extern.
I en paral·lel, es descarta la mort d'un passatger de 90 anys per norovirus al creuer britànic que va arribar ahir al port de Bordeus a França. Segons les autoritats sanitàries, la causa de la mort ha estat una aturada cardíaca.
Els més de 1.700 ocupants del vaixell varen ser confinats per l'aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis aguda. Després dels resultats de les anàlisis epidemiològiques, les autoritats sanitàries varen autoritzar ahir el desembarcament dels passatgers sense símptomes i els 80 que sí que en tenen romanen aïllats a les seves cabines. La propera durada del creuer era Ferrol, però l'autoritat portuària d'aquesta ciutat ha confirmat que no hi farà escala.
Les agències de viatges de moment no noten cap efecte en la reserva de creuers per aquesta crisi sanitària, així ho ha explicat el president de l'associació que les aglutina.
Pedro Fiol assegura que el turisme de creuers té un client molt fidel que sovint repeteix experiència i que és conscient dels esforços que fan les navilieres per maximitzar la seguretat a bord.
Els creueristes habituals coneixen perfectament les estrictes mesures que hi ha d'higiene i de desinfecció que existeixen quan un està a bord d'un creuer. I les navieres sempre fan feina amb un protocol sanitari molt exigents i amb neteges constants i de controls molt estrictes, precisament perquè saben que pot haver sempre un risc amb entorns que són tal vegada tipus bombolla.
I encara en qüestions relacionades de la salut, l'Hospital Can Mises començarà a utilitzar la biòpsia per fusió per detectar el càncer de pròstata, una tècnica nova que ja s'aplica a Son Espases i que les pitiuses es podrà practicar en uns 70 pacients a l'any. Ivona Aranyó.
A les Balears es diagnostiquen uns 1.000 casos de càncer de pròstata a l'any, dels quals 200 no els superen. La detecció precoç és clau i aquesta nova tècnica permet fusionar una ressonància amb una ecografia en viu, un fet que millora molt el diagnòstic, segons explica el doctor Diego Alonso, coordinador del Servei d'Urologia de Can Mises.
Cogemos las imágenes de la resonancia, que lo integramos dentro de este ecógrafo nuevo que se ha comprado, y una vez que tenemos la resonancia incorporada, lo que hacemos es que directamente se va a hacer una ecografía que la hacemos en vivo, directamente, y ahí esta ecografía nos sirve de guía para buscar exactamente la zona que la resonancia nos marca donde hay que biopsiar. Antes normalmente íbamos a ciegas, biopsiábamos toda la próstata a ver si encontrábamos el tumor, y ahora sabemos exactamente en qué zona de la próstata tenemos que biopsiar.
Així es redueix el nombre de biòpsies, es minimitzen les complicacions i el diagnòstic és molt més acurat, amb una fiabilitat del 96%. A més, la consellera de Salut de les Illes, Manuela García, diu que la zona on es fa la punció ha canviat.
N'he
que hacerlo a través de la pared del recto, que la pared del recto sí que podía producir luego pues infecciones. Era la complicación poco frecuente, pero era la complicación más temida, ¿no? En este caso va dirigida a través del perineo, o sea, del espacio que queda entre los testículos y el ano, y a través de ahí se puede introducir la aguja para tomar la punción.
Així és més fàcil diagnosticar el tumor i menys agressiu pel malalt. Dels 120 pacients que es fan la biòpsia a l'any, un 60%, és a dir, uns 70 casos, es podran beneficiar d'aquesta nova tècnica.
I els farmacèutics de les Illes avisen que el nou sistema de copagament aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres no serà d'aplicació immediata. El Reial Decret entra en vigor avui, però el sector afirma que les actualitzacions necessàries per posar-lo en marxa encara no s'han fet. De fet, no preveuen que estigui del tot operatives al Manco fins al mes d'octubre.
El canvi en la normativa vol beneficiar les rendes baixes per evitar interrupcions en els tractaments per motius econòmics. El president del Col·legi de Farmacèutic de les Balears, Vicenç Terrades, considera justa i positiva la mesura, però insisteix que les actualitzacions informàtiques necessàries no li permetran aplicar com a mínim fins a la tardor. Són declaracions al programa El Dia.
Moltíssima gent que a lo millor pues, ha vist la notícia, ha vist els escalats d'aportacions, els nous rangos que hi ha de rentes per poder aplicar una aportació a una altra, i clar, i a lo millor venen a lo millor exigint, però és que clar, si no és d'aplicació, perquè no se pot, pues no s'aplica fins que se pugui.
Terrades també ha explicat que el copagament dependrà de cada comunitat autònoma. Per exemple, a les Balears, els pensionistes ja no paguen el 10% dels medicaments i també es mantindran les excepcions a col·lectius vulnerables.
I gairebé el 90% de les persones ateses per metges del món a les Illes l'any 2024 eren migrants. El 80% eren dones i gairebé un 40% no podia accedir a la targeta sanitària segons la seva memòria d'activitats. Atenen un gran nombre de dones que es veuen obligades per xarxes delictives a exercir la prostitució. La sanitat esdevé essencial en aquests casos. I per fer visible tot això amb el suport de la Direcció General d'Immigració i Cooperació al Desenvolupament, s'ha fet un documental que s'ha estrenat avui a hora baixa al Cine Ciutat de Palma i du per títol Sanitat, frontera per a les migrades.
El film posa el focus en les dificultats que moltes dones nouvingudes que exerceixen la prostitució troben a l'hora d'accedir al sistema sanitari. El treball aborda qüestions com les barreres administratives, el racisme estructural i la vulnerabilitat social, però també les xarxes de suport que generen al voltant d'aquesta realitat. Miguel Reyero és metge especialitzat en medicina interna i hepatologia. És també membre de la Junta Directiva de Metges del Món a les Illes Balears i voluntari. Va participar en l'elaboració del documental.
La adicción y el consumo de prostitución entre las personas, la gente joven. Médico del Mundo tiene un programa de educación en los institutos para que visualicen, que sientan la situación de esas mujeres. Y por otro lado, la situación de mujeres precisamente que tienen que emigrar, ya sea por motivos económicos extremos o por violencia, viven una situación que muchas veces están abocadas a la prostitución. Entonces,
la idea que hi ha darrere el documental és que la gent jove, sobretot, es llevi damunt els prejudicis i pugui empatitzar en les dones vinculades a l'explotació sexual. Aquest documental recull testimonis que conten la realitat triada entre les més de 2.400 persones vulnerables ateses amb més de 15.000 intervencions socials, sanitaris o jurídiques. L'objectiu també del documental és aconseguir que la gent jove, sobretot, les vegi com són.
I la UIB ha intensificat el pla de revisió de tots els edificis del campus arran de l'accident d'ahir d'un alumne de la Facultat de Dret que va rebre l'impacte d'una finestra de vidre a causa d'una forta ratxa de vent. La universitat ha dit que es tracta d'un cas fortuit després que l'atleta evolucioni Carme Moreno favorablement.
Donada l'edat de la majoria d'edificis de la UIB, des de fa un any la universitat ha decidit dedicar més recursos al manteniment i cada any inverteix 2 milions d'euros a diferents millores com la reparació de goteres. El vicedegà d'Economia i Infraestructures, Carles Mulet, ha llançat un missatge de tranquil·litat als milers d'estudiants que faran les proves PBAU a la UIB el pròxim mes de juny.
No ha succeït, no sé en quant d'anys, un tema d'aquests. Per tant, queda constància
que és algo totalment fortuït, però jo em poso en la situació dels pares i entenc que veuran les notícies, veuran que una finestra de la universitat ha tingut un desperfecte i voldran tenir la tranquil·litat que els seus alumnes que venen a la universitat se sentiran segurs.
La forta ratxa de vent va provocar que la finestra impactés contra un pilar que hi ha a l'aula i això va fer que es desprengués una frontissa. Llavors la finestra va quedar penjant i va impactar contra l'estudiant. És la degana de la Facultat de Dret, Aina Saloma.
El més important avui de tot això és que l'alumne està bé, està a casa seva descansant. Per part de la UIP se varen adoptar tots els protocols que pertocaven, se va activar el protocol d'emergències, se va donar l'atenció mèdica de primers auxilis en un primer moment i després se va desplaçar a un centre hospitalari amb la seva família.
La degana de la Facultat de Dret preveu que l'estudiant es podrà incorporar a les classes el pròxim dilluns i ha agraït la col·laboració de la família.
Donald Trump i Xi Jinping han mostrat sintonia a la Xina, però mantenen discrepàncies. Taiwan continua sent la línia vermella entre Washington i Pequín. Trump ha assegurat que la seva política respecte de l'illa no ha canviat. En canvi, sí que ha confirmat que hi ha coincidència en la defensa de la lliure navegació pel pas d'Hormuz.
Està previst que el pròxim 24 de setembre es torni a veure la Casa Blanca. Trump ha formulat la invitació durant el sopar d'estat que s'ha celebrat aquest dijous en el Gran Palau del poble de Pequín amb motiu de la seva visita oficial a la Xina.
Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity.
En el seu discurs, el president dels Estats Units ha anomenat amic i gran líder i ha afirmat que la relació entre ambdós països és una de les més importants de la història. Tot això quan els Estats Units asseguren haver aconseguit el suport de 113 països a una resolució de Nacions Unides per exigir a l'Iran que deixi de col·locar mines i cobrar peatges a l'estret d'Hormuz. Entre aquests països, Índia, el Japó i Corea del Sud.
I al Regne Unit, el ministre de Sanitat ha dimitit i es perfila com a possible rival de Keir Starmer per disputar-li el lideratge del partit.
Wes Streeting abandona l'executiu després dels mals resultats electorals de la setmana passada. En un comunicat oficial, el ja exministre afirma que Starmer no està capacitat per liderar el partit a les pròximes eleccions generals de 2029. Aquesta sortida posiciona Streeting com el principal rival directe per disputar el lideratge de la formació.
I en plan estatal ha quedat vist per a sentència el judici a la família Pujol per la fortuna oculta a Andorra després de 6 mesos de sessions. Les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen la solució. 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. It's so quiet. Shh, shh. It's oh so still. La Fundació Pilar i Joan Miró té, a banda de la vessant expositiva, la missió de difondre i estudiar el llegat del mestre. Aquest és l'objectiu de la tercera simposi internacional que durant 2 dies, demà i dissabte, reunirà destacats especialistes al voltant de la vida i l'obra de Joan Miró i la seva relació amb l'arquitecte Josep Lluís Sert. Una temàtica que no ha estat gens casual. Sandra Martínez.
No, de fet, enguany es commemora el 70è aniversari de la finalització del taller Sert, un espai fonamental per entendre l'etapa mallorquina de l'artista, i aquesta ha estat una immillorable excusa per reunir noms com els de Josep Massot, Jaume Freixa, Guillem Eloi Bibiloni o Patrícia Juncosa, tècnic de restauració i conservació del centre, que parlarà sobre les converses perdudes entre Miró i Sert, una xerrada que serà un poc més que això. Antònia Maria Parelló és directora de la Fundació.
Aquesta comunió entre artista i arquitecte és molt, molt important. Per sort, en els nostres arxius hi ha cartes en les que es conserven aquestes converses i són les que presentarem també a dintre de la biblioteca en una petita exposició que es podrà consultar durant aquests dies, on hi ha les cartes originals que es varen creuar.
I és que, destaca la directora, Miró no s'acaba mai, ni com a creador, de fet encara apareixen obres desconegudes, ni tampoc com a persona, gràcies als fons que disposen centres com els de Palma.
Penseu que aquest arxiu documental que tenim tant a la Fundació de Palma com també a la Fundació Joan Miró de Barcelona és riquíssim, riquíssim, perquè ens il·lustra totes les relacions que ell va tenir també, no?, amb amics, amb estudiosos, amb gent de l'art. En fi, és un, per sort, mos dona moltes pistes i moltes claus per seguir abordant la seva producció.
L'interès pel simposi per aquest espai de debat i de reflexió compartida sobre la vigència de la seva visió artística és d'entrada gratuïta però amb inscripció prèvia. Ara mateix ja s'han esgotat els tiquets, però s'ha posat en marxa una llista d'espera. Si tu fas l'oblit
i també em fos... L'aigua no cansa. El nou disc de Maria del Mar Bonet, El primer pensat i gestat a Mallorca, és ja una realitat. Des d'avui està disponible a les plataformes digitals i a partir de demà es posaran a la venda els vinils. La cantautora l'ha presentat a Barcelona pocs dies abans de la seva estrena en directe al Palau de la Música Catalana.
Un disc en el qual la cantautora torna a les seves arrels amb un projecte enregistrat a Mallorca amb músics d'aquí i retent homenatge al pare Ginar i a la seva incansable tasca recopila de la cultura popular.
Em va agradar molt la frase i per això la vaig posar en el disc i li vaig dedicar, perquè és, fa molts anys que tinc aquest cançoner com un llibre que hi torno i hi torno sempre, no? Jo no crec que escrivís cap cançó si no hagués llegit el cançoner del pare Ginar moltes vegades, i les que seguiré llegint, perquè no és un cançoner que jo pugui prescindir, al contrari, sempre hi trobo coses noves.
Serà dissabte 23 quan Bonet estreni treball i recordi també la gesta de l'Olímpia de París.
Hem arribat a les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 14 de maig, en què seguim ben pendent de l'Audiència Provincial de Palma, l'espera que es comuniqui el veredicte pel cas de l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. Els membres del Tribunal Jurat són ara mateix a l'Audiència i han de determinar si la gendre de la víctima és culpable o no d'assassinat. Allà seguint-ho, allà la nostra companya Clàudia Maia. Clàudia, bon vespre. Ha començat ja la lectura del veredicte?
Bon vespre, doncs sí, ja ha començat la lectura del veredicte. Ara mateix l'home es troba dins la sala de l'Audiència Provincial. L'home, recordem, acusat de matar la seva ex-sogra a la colònia de Sant Jordi. En aquests moments els membres del jurat ja estan llegint el veredicte i el que us podem avançar a hores d'ara és que el jurat considera aprovat per unanimitat que el setembre de 2024 l'home, amb ànim d'acabar amb la vida de la dona, de la seva ex-sogra, la va tirar a terra i li va propinar patades fins portar-la a la mort. També consideren que ell és l'únic autor dels fets, per tant aquesta seria la primera part del veredicte que hem pogut conèixer a hores d'ara a l'Audiència Provincial. Ara tornarem a entrar a la sala per conèixer la resta de fets que el jurat considerarà provats o no i que determinaran, doncs, la innocència o culpabilitat de l'acusat.
Gràcies, Clàudia. I anem amb una altra notícia de darrera hora, perquè els bombers de Palma han sofocat fa tot just mitja hora un incendi que s'ha declarat a l'interior d'un restaurant del carrer Apuntador del centre de Palma, Neus López.
Les flames s'han originat a una fregidora d'oli a la cuina de l'establiment i s'ha hagut d'evacuar els clients. Dues persones han resultat intoxicades. Fins al lloc també s'han desplaçat efectius de la policia local de Palma i el carrer s'ha tallat el trànsit per a facilitar l'actuació dels serveis d'emergència.
I detingut un home acusat d'agredir sexualment una pacient ingressada a l'Hospital de Can Misses.
Un home que no treballava a l'hospital, ni està ingressat, ni tampoc no visitava cap pacient, va entrar a l'habitació d'una dona hospitalitzada, segons ha avançat Nou Diari. Gràcies a les gravacions de les càmeres de seguretat, la policia el va poder identificar. Ahir va ser detingut i es troba sota custòdia, pendent de passar a disposició del jutjat de guàrdia d'Eivissa.
Yemaya indica que la ruptura de la canonada que ha inundat part de la rotonda flotant de la Vileta a Palma avui hora baixa podria ser perquè era vella.
La ruptura de vés les 4 i quart ha provocat l'acumulació d'aigua a la via, dificultant la circulació del trànsit i causant retencions importants en hora punta. un fet que ha interromput el subministrament d'aigua en zones com Son Cotoner i Son d'Ameto, com explica Jaume Femenies, director del cicle de l'aigua de Malla.
Sobre les 4:15 s'ha produït una rotura amb una artèria de distribució d'aigua potable. Nosaltres hem actuat en menys d'uns 20-25 minuts, hem començat a tancar les claus, hem aïllat el tram afectat i ara estem procedint a la reparació i substitució d'estup afectat, que està just a vora la rotonda d'aquesta autopista de vora Som Moix.
Emalla preveu que d'aquí unes hores quedi restablert el servei.
I més d'un centenar de professionals del personal auxiliar tècnic educatiu s'han concentrat avui a hora baixa davant el Parlament per denunciar la manca de reconeixement professional, social i econòmic del col·lectiu.
Els treballadors reclamen millores urgents de les condicions laborals, com la reclassificació professional, l'adscripció estable a centres, la reducció de jornada per als majors de 55 anys i la substitució dels contractes temporals per places estructurals.
Han d'aconseguir moltes millores, principalment que mos tinguin